Com els avançava al principi de del programa, que avui tindríem a l'autor de la pàgina Amics del Crist del Calvari de la ciutat de Vila-real, Lluís Cabedo. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana, i moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, és que ens entreté molt, no? Perquè, mire, avui, per exemple, què vol que li diga? Acaba de posar vostè una publicació a on? Atentos, la gent que estigui sentint-me això. Les discoteques a Vila-real. Qui no recorda aquella famosa discoteca de Flamingos, Tiffany's, Playback? I ojo, diu, te pregunta, quina discoteca freqüentaves i quines cancions van ser amb la qual vas ballar? Pues, saps què fas en aquest moment, Lluís? Jo vaig a tutejar-te. En aquest moment el que fas és transportar a una quantitat de gent enorme a aquests anys en els que tot el món teníem aquesta referència, aquest punt de referència.
I era feliç, el seu punt de joventut, el seu punt de felicitat, que no tenia problemes d'hipoteca, ni tenia problemes de fills, ni
Per als que ho tinguin, poden ser fets com, per exemple, el que portes d'aquest circ.
Sí, no? També, per exemple, a l'any 80, el Facebook en si conta anècdotes i curiositats per el qual a la gent li puga entrar la curiositat per descobrir coses de Vila-real que no deixen de ser simples anècdotes, però que en veritat són, a vegades se poden confundir en llegendes urbanes, que es diu, no?
Com per exemple, el circ. Què va ocórrer?
Exactament, pues allà sobre els anys 80, crec que l'any 82 més o menys, va vindre un circ d'estos grans que venen a Vila-real en quan, que entonces en aquella època pues veure animals, o tenies que veure els documentals de Félix Rodríguez de la Fuente, o tenies que veure, no sé, el zoo, si tenies diners i te portaven els teus pares a Barcelona o a València.
Però no mateix no era un zoo com que tindre ixes bèsties i jaulades, no? Que eren animals salvatges,
molt
no?
Els
que
es portaven. Sí. I entonces es portaven en gàbies, no? I és que no, els xiquets que no se podien permetre, en els quals jo m'incluïa, no? Que els papàs no te donaven diners per entrar, pues anaves a esquadrinyar, no?
I rondaes, compte, no? Va alrededor del circ.
Molt bé.
I les veies.
Es veies. Havien circs que feien com una entraeta xicoteta i veies els animals, veies elefants. Ja veus tu, un crio de 12 anys d'un poble de la Plana a veure un elefant.
O una girafa.
O una girafa, o veure animals que habitualment fan l'espectacle d'un circ, no? Hasta que un dia va haver un circ que resulta que antes de l'espectacle es va morir un lleó. Es va morir un lleó i el llomaor de turno va obrir la gàbia, el va agarrar. I entonces els circs es feien a les esplanades on estava el col·latge, bueno, el desaparegut col·latge Pio XII, hi havia una esplanada ahir, antes de que eren tot pisos, i ahir anaven tots els espectacles de circ que venien al poble. I sense tallar, sense res, la garra del coll, el arrastra uns quants metres i el tira a la séquia.
I el que era un rumor que diuen en Vila-real n'hi ha un lleó flotant en la séquia mort, no era un rumor, era la realitat.
Era realitat. O sigui, va estar el lleó, va estar dos dies ahí estancat en una barrera, perquè la séquia
claro,
en si...
Té barreres que no deixa passar el fem.
N'hi ha trams que no d'això. I el que diguem que tots els crios que anaven a Pasqual Nàcher, a la Consolació i al Pio XII, i estem parlant de crios que fàcilment avui en dia poden rondar els 50 anys, 45-50 anys...
I gent que estarà sentint-nos i dirà, sí, sí, això és real perquè jo ho he vist.
Això, molt bé. Entonces, vas començar com un rumor que m'ho van comentar a mi, jo vaig ficar per transcendir l'obra si algú ho havia vist, perquè no deixa de ser una cosa
curiosa,
un lleó en la séquia de Vila-real que d'ací no es complirà 700 i pico anys.
Que pot ser no fora real i que fora un bulo, pues no, un fake, com diria més ara, no?
Pues sí, va ocurrir i va ser aixina, entonces va haver molta gent, dic, jo dono fe de que això va ser veritat.
I que vas escriure en el Facebook i que era real i que el va veure.
Sí, sí, va haver gent que ho va escriure i va haver gent que deia que era pues, davant del Pio XII i possiblement fora el circo Wonderland, que és un circo que habitualment sol vindre així en animals.
No, no, que actualment existís i se circ, és dir, i que tenia una gran trajectòria.
Molt bé, era dels grans, diguem, i va ocorrer això. Del lleó no se sap res. Ja Txenke va comentar que va estar dos dies ahí, segurament l'Ajuntament va anar, el va traure com...
Al principi dirien, home, que no hi haurà un lleó a la seca, i dirien, no, no, i clar, com ho diuen xiquets, a lo millor que passaven,
claro,
que eren els que normalment anaven per les parts perilloses, perquè, a més, recordem que en la sèquia hi havia davant justet, justet de la biblioteca, un cabiró,
sí,
que tot el món, quanta gent ha caminat per damunt d'aquest cabiró?
Sí, l'amor al morbo de caure o caure estava a l'ordre del dia.
Pues era una de les coses, ara sí, que s'estan fent lo de la sèquia, podria ser una anècdota més que podríem contar.
Sí, sí, i també tinc una altra anècdota de la sèquia, que no, avui no la tinc preparada, també seria sobre els anys 80, que era una penya que va alquilar una cotxera al carrer Estació, que fa cruça en la sèquia, i resulta que te tiro, que no te tiro, que te tiro, que no te tiro, al final cau a l'aigua. I este que tot banyat ja en roba de cap de setmana, tot el mateix mudà que anava, pues sí, pues se m'ho veu tirar a mi, al final van anar 40 persones a l'aigua, no?
Però, hi havia més gent dins la sèquia, sí, sí, que en la penya, no?
Sí, 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 sí. A més, més d'un li deia a sa mare, diu, no, és que no te creuràs, el que ha passat en la sèquia és que m'ha caigut. Però fill, si això porta tota la vida i ningú s'ha caigut, no, com pot ser que t'hagis caigut tu?
Sí,
diu,
pues,
és que m'ha caigut jo i s'ha caigut més gent, també.
Sí, fins i tot hi havia un que tenia, dona compte de l'anècdota, estàs parlant, no? Sí, sí, el nom de la penya podríem fer-lo públic. N'hi havia fins i tot que portava un braç en cabestillo que també va acabar dins de la sèquia. És a dir, aquesta anècdota, sí, jo crec que quasi tots coneixem algú, sí, del, sí, que va acabar ahí dins, eh?
I l'origen de que se ficara la valla, casualment el món és molt reduït, i era aixina. El meu germà tenia un bar i hi havia un client que li diuen Emilio, que per cert era ajudant de m'abuelo treballant en carrosseries Gosalvo, i aquest home la veritat que era molt amant de la casalleta, no? Entonces un dia de tants va i cau, però com, claro, com, no és el mateix que caiga un xicuelo de 20 anys que,
no,
saps,
claro,
que és mitja guassa,
que és més àgil i
que un home de 65
claro,
anys,
claro. L'origen, claro, de la valla va ser per los efectos de l'agua con misterio,
vale,
no?
Però com va veure que era això, i va veure que era la policia, i perquè no el denunciaran, no, és que m'ha marxat i m'ha caigut, i entonces va crear un soc en este poble, i a raïd entonces va fer tramos que hi havia una valla perquè no caiguera ninguna, sí, persona major.
Els trams més perillosos, va dir, així, sí, valla, perquè sí, si no, sí, els efectes poden ser terribles.
I va així en el diari Mediterrani i tot, ahí.
Més anècdotes que han pogut confirmar que este Facebook és molt seguit i és molt participatiu?
Home, jo tinc una altra anècdota. Això és al final d'acabar la guerra, la gent així passava molta fam, i tot. I era un any que entonces estava molt de moda que Argentina ajudava a Espanya, Perón, Evita Perón, va enviar un superministre, embajador allí per a que a Franco li ajudara per a... perquè volguera menjar així, arròs i de tot. I resulta que venia un embajador que anava a València direcció Barcelona. Estem parlant de que la Nacional 340 era el centre de comunicació d'este poble i passava per el mig del poble. I este home, per lo que siga, pues, va entrar per lo que és el Lledó, l'arbre aquell emblemàtic de l'entrada on està el Carrefour.
Sí, sí, el Llorón, era... el Llorón.
Molt bé, molt bé. I es va ficar pel camí el Creu de Galiaga, pim-pam, i se planta davant de l'Ajuntament. No obstant, ell estava embelesamat mirant, diu, bueno, així, com sap la gent que jo tenia que vindre? Per què dia a sol l'embajador i els quatre cotxes que anaven en ell? Perquè resulta que era la Puríssima. La bandera de la Puríssima i la bandera argentina tenen dos coses en color, en comú, el color blau i el blanc, que és el mateix color que la bandera argentina. Entonces se planta en l'Ajuntament a tot això, i ese dia l'Ajuntament estava el teniente d'alcalde, tota la banda de música, pareixia Bienvenido Mr. Marshall, versió Villarreal. Claro, este home diu, ostras, com sabien que jo venia per així, me tenen la banda música montada, la reina de festes, però en veritat era que estaven tots concertats la banda de l'Ajuntament per a dirigir-se a l'arciprestal per a fer la missa de la Puríssima, saps? Claro,
sí.
L'home para... Baixa, se veu el teniente alcalde, perquè l'alcalde encara s'havia dormit o algo i arribava tard, li dona la mà al senyor, al teniente alcalde, i mucho gusto, nos hemos dejado el teniente d'alcalde al que té al costat diu, més, us avisa que té que vindre una embajadora, a mi no me diu res, i així, saps? Hasta que van veure, bueno, es que vamos con prisa, nos vamos para Barcelona, pero mucho gusto, mucho, ha sido mucho placer. Se puchen al cotxe, se'n van, apareix l'alcalde, però estos qui són? Ai, no sé, us que s'han enganyat, així, a la mona, a la provisió que anem tard. Que fem tard, no? O sea...
Això va ser les puríssimes que vam estar tan o sigui, com ens agrada tant lluir aquesta bandera,
sí, sí.
Però jo hi tinc una altra anècdota, i és que el primer any, quan estem en primera divisió, ve l'Espanyol a jugar.
Sí, sí, també va ser aixina. Va ser un any d'una eliminatòria de la Copa del Rei, també, en fetges de la Puríssima, i este poble és com el Madrid-Barça en qüestió religiós, o mis poble està de rosa com ara mateixa, o mis poble de blau.
De blau.
I en aquella època coincidia de l'Espanyol. Jo crec que l'equip de l'Espanyol, que entonces el Villarreal no era un equip com ara puntero en Europa, això era un equip de segona tirant per abajo, no? Y claro, por allí tan seguidos del Espanyol, pues de que era de ser un choc.
No, els va pegar una pujada moral que van dir, però com podem tindre tan seguidors a Villarreal? És que en esta ciutat és increïble.
Sí, sí.
Tots els balcons, a més, tu imagina't, totes aquestes avenides, totes en banderes de color blavet, l'Espanyol estava encantat de la vida.
Sí, sí.
A mi m'agrada molt seguir-lo, a més, sóc una fan, i no ho puc evitar, però sobretot... ens ha llamat molt l'atenció que vostès foren l'únic que se fera ressò d'aquesta publicació que va fer El País, del depredador que marcó la vida d'un grup d'amics en los Carmelitas de Villarreal.
Sí, nosaltres, que quede clar, intentem ser un grup que informa i no opina.
Eixa és.
Perquè... a nosaltres en privat se mos acusa de que som una miqueta tendenciosos d'esquerra, se mos acusa també de tendenciosos que som una miqueta de dretes.
Ah, pues no se preocupe, el passa el mateix camí.
Entonces és una bona senyal, entonces és l'equilibri, és perquè parles de tot i de tots parles. També van tindre una anècdota fa poc, per exemple, de la Guerra Civil. Perquè jo els meus pares sempre deia, mi abuelo tenia una casa el 2 de maig i l'aviació es va tirar a la casa. I jo sempre es preguntava, però qui vos va tirar a la casa? Ai, l'aviació. Bueno, però l'aviació, quan hi ha dos confrontaments, n'hi ha dos exèrcits, i pot ser... I jo crec que el problema d'ells ho tenien la majoria de la gent que es va tirar a la casa, que van ser uns quants. I un dia, llegint el llibre de J.P. Tartz, vaig veure que a Villarreal van haver 40 bombardejos. 40 bombardejos que, claro, algú que li diga que li va tirar la casa, uns italians... o els alemans de l'aviació Còndor, es deguera de quedar una miqueta d'això.
Sí.
Però és que també l'exèrcit republicà també va bombardejar una vega a Villarreal. I concretament van ser 19 vegades els italians, 20 vegades els alemans i una vega els republicans.
Per tant, la conclusió que pot traure és que el que hem de fer és no entrar en cap guerra, evitar tot tipus de guerra, perquè al final el que li tira la casa sempre és el desfilar de la peu. Ahir on ja no ens marquen en ninguna tendència. Però per a mi sí que va ser, perquè mira, a mi m'ho van fer arribar a primera hora del matí, i clar, què ocorris? Que aquestes declaracions d'estos xiquets carmelites que vostès van publicar, i jo entenc que al ser la zona, el barri, va ser una molt bona decisió publicar-la, que no va tindre massa comentaris. Per què? Perquè estos xiquets que van ser abusats eren els que s'emportaven per les nits i no eren xiquets de Villarreal. És cert, no?
Correcte. Nosaltres ho enfoquem sempre primerament en qüestió de barri, després en qüestió localista i després sempre en lo comarcal. I com a molt, 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 molt provincial. Ja no m'ho enllunyem més, perquè sempre intentem que totes les notícies sempre siguin el més pròximes a la realitat nostra, del dia a dia.
Això heu publicat El País, i El País quan heu publicat, i en aquest cas el Crist del Calvari se fa ressò, és perquè els Carmelites està ubicat en la zona.
Correcte.
I nosaltres ens ho fan arribar, ens pregunten per què no han parlat d'aquest tema, i és perquè realment estos xiquets que tenen que donar testimoni, que permís d'un amic el donen, no són gent de la zona.
No són, i damunt van faltar tots. O sigui, A veure...
Perquè es que anaven els carmelites i tornaven a casa. No parlem de que l'abusador existia i estava allí. L'abusador existia i estava allí, està localitzat i està... És dir, i inclús és el papa el que ha demanat que isquen i que se condenen, no?
Correcte.
Sinó que no eren vilarealencs, pròpiament dit, no?
Sí, sí. Nosaltres la notícia en si la van transcendir, més que altra cosa, perquè no deixa de ser que el convent està al nostre barri. I, de fet, ens vam dirigir a la pàgina dient que ahí està la notícia i que cada un opine. Nosaltres no anem a juzgar si vam fer bé. De fet, vam tindre gent que se va enfadar amb nosaltres per haver publicat. Però no n'hi ha que omitir la realitat.
Per a mi va ser un acte de valentia. És dir, per a mi va ser un acte de valentia perquè els carmelites estan ubicats en la seva zona i vostès parlen d'un fet que també va ocorrir en un moment donat, igual que n'hi han fets i anècdotes de tot tipus, també et donen a entendre que quan algo no és de l'agrado, també...
N'hi ha que dir-lo. Com nosaltres hem vanagloriat moltes vegades al padre Elias, que en bon puesto el diga Déu, perquè gràcies a ell el nostre col·lectiu ens ha ajudat molt. O sigui, ens han deixat casseroles supergrans que gastàvem per al col·legi perquè la gent major del nostre barri que fèiem sopars i dinars poguérem d'això poder sortir a tots, no? O sigui, que nosaltres, més que altra cosa, és agraïment. Agraïment al mateix convent, perquè té el nostre Crist ahí de custòdios, el guarden allí. O sigui, però que bones persones i males persones hi ha en totes les vinyes del Senyor. O sigui, no es precisa anar al convent, però tampoc n'hi ha que... no és acusar el col·legi de res, tot el contrari. Nosaltres, el col·legi i les persones que ho dirigissin ara... Com en tots els col·lectius, n'hi ha persones bones i roïns, i a les roïns n'hi ha que assenyalar-les, perquè hem que pensar que tots som fills, tots som pares, tots som germans, i a ningú ens agradaria que per no voler mirar o no voler escoltar o no voler això, d'ací a X anys li poguera passar alguna cosa a les nostres, no?
Jo ho vaig veure molt correcte per la seva part, igual que veig molt correcte tota aquesta història que trauen i la participació de la gent, perquè ens dona aquest aspecte lúdic de la vida. Com, quan vostè pensa en traure alguna cosa, què és el primer que li ve al cap? O va per ahir, o la gent li diu, per què no publiques sobre això?
No, habitualment és sobre la marxa. Tu, el ficat a llegir, jo soc una persona que m'agrada molt llegir. No soc, tinc que reconèixer que, aunque no parega, no soc lector de molts llibres, som més lector de premsa. Jo, des que tinc ús de raó, a ma casa sempre estava al Mediterrani i jo era el típic friqui que se llegia tot. Entonces, de les simples curiositats de qualsevol cosa, després que m'entrava el cursaní, ostres, així han ficat aquesta notícia, i jo me buscava per el meu compte i ampliava... No?
Informació.
Informació, que d'alguna manera és el que intenta plasmar en el Facebook, no? O sea, ficar un mensatge que de menys de 30 segons, perquè la gent avui en dia no dedica temps a llegir molt. O sea, entonces, ho volen tot més caer i ho volen tot. Entonces, jo li comentava antes a la teva companya, diu, jo faig com l'anunci ese que te fiquen en la tele, que apareix un cotxe. I, ostres, ese cotxe m'agrada. Però si t'agrada, te quedes i m'agrada. Però si vols saber més perquè després te crea la curiositat de que vols comprar-te, tu ja et fas per buscar-te, dius, ostres, este cotxe, a veure, oi, però este cotxe té aquests colors, té aquest motor, i això és la finalitat dels amics del Crist, que sense embafar, que crec que és la paraula, a la gent li crea curiositat, si vol conformar-se en el que té, de saber el que ha escoltat i se conforma, pot estar satisfeta, però si vol crear el seu huevo de curiositat, sempre té la seva opció de buscar avui en dia que tenim accés al mòbil, a internet, però, ostres, este fulano qui era, a veure, això és veritat, a veure...
És una manera de mantenir la ment àgil i de prendre coses noves.
Sí.
Quants seguidors té ara?
Estem rosant els 5.000, tampoc vull més. Per què? Tu diràs, perquè hauria que convertir-lo en un grup. I convertir-lo en un grup necessita administradors i gent, custòdia de les opinions ajenes, que lamentablement i afortunadament n'hi ha gent per a tot.
Sí, però en aquest cas està molt ben tractat. És a dir, no veig que tinguin massa... Ves sempre... allò de que se diu popularment un bon rotllo, més que estar en tensions.
Sí, intentem sempre traure-te, i si traem temes, com hem parlat antes, com este de Carmelites o de la Guerra Civil, que és una cosa que fa 80 i pico anys, per ell mentira que encara arrastre diferències,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I jo és una cosa que no concebis, no? Per exemple, quan vam parlar d'alcaldes, per exemple, va haver l'alcalde de Villarreal, el de Burriana i el Nule, van haver tres alcaldes que es van fusilar el mateix dia.
Sí.
Però no entrem a valorar si aquestes persones van fer bé o van fer mal. La notícia és que en el mateix lloc, en el mateix dia, i nosaltres vam enfocar això en seguida, per el que te comentava antes. És que van fer això, van fer l'altre. A veure...
La finalitat és la documentació, el saber, el participar en què sapiem un poc més de la nostra història.
Correcte.
Jo, normalment, el que sí que sol llegir molt és quan se publica algun fet... qui ha viscut d'aquest fet? I en aquest moment qui estava, que és molt bonic, almenys és el que jo veig.
Mira, i parlant de temes, hi ha un tema que tinc una espina que és l'únic que me van aconseguir fer-lo llevar. I t'assegure que me va saber molt de mal, perquè mai se va... perquè sempre intenta des del carinyo, des del molt carinyo. Tu saps el mèrit que té el doctor tal o el polític tal que va fer això, però tu saps què passa? Que quan passen davant ningú sap qui és això i la persona. O ningú està recordant, a no ser que el va viure en primera persona. Però n'hi ha persones que han viscut, han passat generacions i generacions i generacions i encara se recorden. I vam dedicar un article que se mos va disparar el Facebook de sol·licituds per a voler entrar i veure les fotos, perquè van aconseguir unes fotos de persones com, per exemple, Pastorella.
Vaya.
Pastorella era una persona molt boiguda en este poble.
Sí.
Uns bessons, uns germans que no estaven tampoc, que sempre estaven discutint això, però la gent s'ha recordat
d'ell. Passa que els digueren zipi-zapé, aquests
bessons? Sí, pot ser. Uh-huh. És que ara no recorde perquè tinc que tenir la xuleta, Susana.
Però són persones
Susana.
Populars d'un moment donat en forma part de lo que és el moment d'eixe Vila-real.
I me va encantar, quasi que te diria el 99% de paraules d'afecte, de coses boniques, que es dedicaven, ostres, a mi ha vist aquestes persones i m'han traslladat a la meva joventut, no?
Pues claro, igual que els diguem malnoms, però els apodos.
Correcte.
Perquè a més jo vaig veure i jo buscava els apodos de la meva família i se troben, eh?
Sí, sí.
És dir...
A l'any 80, com te comentava antes, a l'any 82 o per ahí, la revista Cadafal, que n'hi ha que fer-li un homenatge a aquesta
revista.
Un homenatge
total, sí.
Que
sí,
no
sí.
Sé, jo sincerament no sé per què va desaparèixer. No sé si perquè arguments per a este poble, per traure, n'hi ha per dos revistes català i en bianuals, podien traure
sí.
I de gent superpreparada i qualificada que el dirigien i escrivien articles, era impressionant. I recorde, pues en l'any 82, en la revista Cadafal, Esteban Cardarrius,
sí.
Un escritor,
sí.
Que en aquell any, mira, una de les coses positives del Facebook i de les redes socials és que en 10 minuts podes aconseguir escriure un llibre. Simplement en la documentació que t'aporta la gent voluntàriament.
Això és lo bonico.
Simplement per veure's marginar, marginar entre cometes.
I aquesta documentació és documentació directa, real, viscuda per ells mateixa.
Correcte. I jo vaig aportar els 500 i pico, que hasta 573 que hi havia hasta entonces... diguem documentats, o aquell home li deguera de costar Déu i ajuda.
Recopilats.
Molt bé. I deguera de costar Déu i ajuda perquè no és el mateix cara, que tu ara és un altaveu boníssim. Si les reses eren per a positiu, pots traure una mina d'or.
Sí, però al final és per a la que nosaltres volguem enfocar-lo, és dir, com el somriure que ens han tret és acabes de... mos has tret tant a la tècnica com a mi quan has parlat de Pastorella, per exemple,
sí.
No? I dius, ostres, vaja, que sí, no?
És que ha parlat d'ell perquè justament és la persona, lo millor de tots, la cumbre, no? Home, hasta Llorenç Poy,
sí.
Hi ha quadres
sí,
d'ell,
sí,
o sigui,
sí.
Ha sigut artista, invitat en un quadre d'un prestigiós pintor i arquitecte, i de sol, d'ací de Villarreal.
Fins i tot així en els quadres de Llorenç Poy.
Correcte.
Lluís, jo te convide, t'emplace a que de vegades en quan ens contes coses del Facebook. Jo no sé quant de temps tindràs, però sí que tindria moltes ganes de que alguna volta, o encara que siga per telèfon, preguntar-te què són les últimes coses que has tret al Facebook.
Pues jo estaré encantat, sempre que puga.
I si n'hi ha algun tema que és una espineta per a posar-lo en el Facebook, però vols parlar-lo en la ràdio...
Bueno, i acabant el que te volia comentar de la zona, uh-huh. hi havia un 1% de persones que ho van, per aquests personatges, que ja te dic jo, missatges de carinyo, d'amor, de respecte, no? Perquè no han sigut metges, no han sigut filòsofos, no han sigut això, però...
Han contribuït.
Però que passen 5 dècades, 6 dècades... Uh-huh. i tot el món se recorda d'ells, això no tot el món ho pot aconseguir, eh? Que jo puc dir veïns meus que a mi hauran falta, ai, pues no me'n recordo jo, i aquestes persones se recorden. I tindre el mèrit de aconseguir estar en el record de totes aquestes persones és senyal de que es han deixat marcats a lo positiu, no? I n'hi ha que quedar-se en aquest detall.
Això és lo bonico, això és la màgia de tindre, pues bueno, tindre la possibilitat de saber el que ocorreix en la societat per mig d'una xarxa social. Lluís, m'agares la paraula.
Sí, sí, jo, Susana... T'emplace
a contar en tu més voltes, te pareix?
Si vos agrada el que vos conte, estaré encantada de venir a contar-vos-lo.
Moltes gràcies, fins un altre dia.
Hasta la pròxima.